Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui es visita Leila Montés amb la companyia del Joan Turcal, que ve amb el projecte Leila Sound.
Sí.
I que després presentar-se el seu tercer i nou disc, Nostalgicoholic.
Ja, és que el nom té tela, eh? Nostalgicoholic, sí.
Doncs benvinguts.
Merci.
Començo per tu.
Sí.
Tu vas començar a cantar de molt petita, abans de parlar, no?
Bueno, sí, d'una manera molt natural i orgànica, a casa, a la família. La meva família sempre, després de les reunions familiars, toca treure guitarra i tots a cantar. I d'aquesta manera, sí, sí.
I Joan, tu quan vas començar?
A tocar la guitarra?
Sí.
Bueno, a tocar la guitarra de petitó. La música, pues, de ben petit, ja de bebè, a mi sempre m'ha agradat. No tinc el record, però com si ho tingués aquí al costat. Però la música, pues, jo què sé, a partir dels 10 anys ja... Ja. S'arrenca la maquinària.
I parlant de petits, la foto de la portada ets tu?
Sí, sóc jo. Sí. M'ho ha preguntat molta gent i molt dubtosa, no? Perquè qui em coneix en els últims 30 anys, diria, saps, no?, que canvio de look
cada dos per tres
i ja costa reconèixer-me d'adulta, doncs de petita,
és
imagina't.
És que això, avui he preguntat com vindrà avui.
Doncs mira, molt normaleta,
molt normal,
oi?
Molt normal per ser tu, sí.
Sí. Mira, ho estava comentant abans amb el Joan, dic, ostres.
I això dels canvis de look, dius que canvies de lloc els mobles també?
També tot, sí. Jo no sé, el Joan a vegades em diu toc-toc. però no, que, no sé, jo necessito moure les coses, el cabell, els mobles... Canviar d'estil musical a l'hora de sentir la música, de fer-la... Necessito estar en constant moviment, amb tot.
I quan vas pensar, em vull dedicar a la música?
Doncs també va ser sense voler, una miqueta. Jo estava... O sigui, vaig començar a estudiar cant... Bueno, primer piano, jo primer vaig estudiar piano clàssic i després cant. I a la vegada que estava a la universitat, vaig començar a donar classes jo de piano i també vaig començar a cantar a diferents llocs, però d'una manera molt desenfadada, no? Sense una cap ambició. Però al final va pesar més aquest impuls orgànic que la universitat, bàsicament.
O sigui, va ser cap a la universitat.
Sí, a nivell professional sí, quan estava a la universitat. Vaig començar a cantar d'un lloc et crida, mira, tinc una banda, vine a cantar, i no sé com va anar, i que em vaig dedicar a això.
I per què va ser la música més cap a sol... negre.
Doncs també va ser una manera molt orgànica en el meu cas. Jo a partir entre els 14 i els 19, quan sortia de festa, sempre estava a Calafell en aquelles edats i era l'època molt de la música màquina i tot això, i a mi m'horroritzava bastant. I hi havia un local que es deia Cuscús a Calafell, que sempre posaven soul, Aretha Franklin, tot aquest tipus de música, i jo ho vaig flipar. Allà vaig conèixer el blues, el soul, i jo, clar, van ser la meva adolescència, la vaig viure amb aquella música. Al final, les meves festes gordes han sigut amb aquella música. I així vaig començar amb aquests estils.
I a part de l'Areta que acabes de comentar, et va influir també l'Erika Badu, no?
Sí, això va venir més posteriorment. O sigui, jo et parlo dels 14 als 18 estava allò, però quan jo vaig començar a experimentar i a obrir-me més musicalment, llavors sí que vaig descobrir la música que a mi va remoure del tot. Que Erika Badu, Jill Scott, bueno, també Chet Baker, vull dir... Vaig començar a escoltar molta més música i música que em va colpir, de veritat. Que va ser la que va fer-me decidir a fer jo ja el meu projecte.
I aquests que estàs distant són els que van influir en el primer disc que es diu Influencers.
Sí. Jo sempre he sigut molt conscient de que tot el que faig, tot i que em considero una persona molt creativa en tots els àmbits, no només el musical, ve del que escoltes. Llavors, per això crec que és tan important l'escolta, no? I sí, el primer disc, evidentment, Influences, crec que era el que es mereixia aquell disc, perquè tot el que hi havia allà venia d'altres llocs. I jo no tenia experiència com a compositora, tampoc, no?
I tu, Joan, com acabes amb Leila Sound?
Ah, aquí, Liau, no?
Sí.
Doncs la veritat és que jo quan vaig conèixer la Lila va ser per un projecte musical de feina, no? De tocar a l'estiu i tot el rotllo. Després ella em va proposar per col·laborar en una moguda que ella portava i tal, així amb moltes veus i tal. I arrel d'allà pues, vam començar a liar-nos amb les seves cançons, que d'una forma o altra, com que ja ella havia tenia unes gravacions que ja portaven una temporada ja en el calaix, no? Unes gravacions superxules, però que s'havien quedat allà. I mira, en un moment o altre, que ja feien feina, eh? El que passa que en un moment donat va donar la circumstància de tirar endavant.
Que va ser trencar, fer versions i fer la pròpia música.
Sí, va ser una decisió de tirar endavant una cosa totalment nova. El Joan va tenir un paper molt important a l'hora de tirar aquest projecte endavant, perquè va ser com la força impulsora, també el motor de que això succeís. Com deia ell, jo tenia unes gravacions d'uns temes molt xulos, però mai havia donat el pas, no m'atrevia, era, no? I allà va ser.
I les gravacions eren molt guais, amb músics super coneguts aquí, molt respectats, i era com una espècie com d'un ganxo, no? Per, va, pues d'això anem a vestir-ho, no? D'alguna manera.
Sí, no, jo vaig tenir la sort que les primeres cançons que vaig enregistrar dels meus temes propis ho vaig fer amb el Jules Vicó, com el Julian Vaughan, amb l'Àlex Talles, vull dir, amb una gent molta experiència i a part unes persones espectaculars, no? I vaig tenir molta sort.
Dius que ets el meu club, que desorganitzada i...
Sí, caòtica, absolutament caòtica. Sí.
El caos l'ordenes tu, Joan? O com...
Que va. Això,
és contagiós, diu.
Exacte. Jo era molt ordenat, però ja he dit, era. Ara ja, o sigui, mira, el caos de la Leila, pues, ja me l'hem portat al meu terreny i ara convisc molt còmodament.
No, jo he de dir que amb l'edat també m'he reformat, una miqueta.
Bueno, sí. O sigui, he anat equilibrant una
sí,
amb
l'altra. Sí, clar,
jo crec
totalment.
Que tot s'enganxa. Aleshores, una miqueta, jo m'he enganxat lo seu, ella s'ha enganxat lo meu, bueno, ja es donarà la volta, ja.
Leila, t'agrada els animals, la xocolata i el Marc, però qui guanya?
No puc contestar. Sí, és impossible que et digui... No, els animals.
Exacte.
Els animals, sí.
Menys uns, que són les aranyes.
Uf, és que mira, que ho intento convulgar amb la seva naturalesa, però no. I els mosquits, o sigui, els insectes és una... No ho porto bé.
I tu, Joan?
Mira, el gracioso que té.
Boníssim. Vale. I què tal la vida de profe i coach? Te veu?
Doncs a mi m'encanta. La veritat és que jo és una cosa que també sempre dic i sempre explico, que tinc la sort que la meva faceta de cantant i de músic m'agrada tant com la meva de profe. O sigui, m'agrada molt ensenyar. I tinc la sort que treballo amb gent meravellosa, amb gent que es vol dedicar a això i que n'aprenc moltíssim de la meva feina, també. També estic en constant formació. Vull dir, és una part de la meva vida que m'agrada, també. Molt.
I també comentes que va influir Thomas Mann en el seu llibre La mort de Venècia, que hi havia una frase que deia...
Sí, lo de la, no, que
l'artista...
Fins que no us fa... Al final, el resum d'això és que està molt bé somiar, jo sóc molt somiadora i acostumem a somiar, però les coses s'han de fer. Al final s'ha de passar a l'acció, que és una part que ens costa molt, bueno, a mi almenys, no? I és una cosa que m'he de repetir, perquè si no jo m'estic molt a gust en mis mundos de yuppie, ja. De creació, de composició, i sí, l'art s'ha de llevar a cabo i s'ha de fer l'acció.
Sí, sí. I a l'hora de composar, que composeu tots junts, no? O com ho feu?
Bueno, generalment no composo jo, i ell també composa les seves cançons, però el que fa ell normalment amb les meves cançons és arranjar, fer arranjaments, o sigui, reharmonitzacions. Un cop jo tinc la idea o la preproducció, una miqueta per dir-ho d'alguna manera, jo li passo al Joan i el Joan doncs fa la seva màgia.
Dius que composes a partir del baix a vegades o com?
Sí, depèn, no sempre. Crec que el primer disc va ser més així, que vaig composar més a partir de... no sé per què.
Línies però... de baix que t'imaginaves.
Sí, que línies d'imatge. Però hi ha vegades que després és, que no, és una melodia la que em porta la composició, a vegades una seqüència d'acords, no? una cadència que... No tinc una norma fixa.
Clar, el seu és ser lliure en aquest aspecte, no? Perquè tens una idea, tens una cosa que et flueix, que t'agrada. I allò, sí, és inevitable, ja.
Clar,
tires
fet,
endavant.
Jo sóc tan desendreçada i tan caòtica, també composant a vegades, que alguns temes no, però a vegades li passo algunes cançons al Joan i em diu, però
quin desastre és aquest?
Em diu, però... Ja, que tampoc és això, eh? Però no, a nivell de... Que me voy a un sitio, me voy a otro, parece una ópera rock, i em diu, filla, relaxa't, saps? Però sí, lo de la composició és que a mi, para mí es el mundo de, el momento de vuelo.
Bueno, lo que acabas de dir, Influences, era un estil molt més clar.
Sí.
El segon, amb el Black Roses,
sí.
Ja vas començar a tocar diferents estils i ara ja t'has ido.
Clar, que a mi este aquí me he ido. Sí, sí, el primer, com dius tu, el segon, també va estar molt influenciat per una línia dels músics que hi tocaven, no? Tenien una personalitat molt concreta, i va influenciar una miqueta en les cançons, i va ser molt bonic també. I ara en aquest disc, sí que... Jo no sé si és l'edat, si és que és el tercer, no, tot junt, ha fet un còctel que he dit, és que estic fent el que em dóna la gana en cada moment. I igual de caòtica i eclèctica que sóc per tot, doncs ho he sigut amb aquest disc. I molt a gust, saps? Sense la pretensió d'encaixar en lloc. Uh-huh. I això és...
És la diferència d'aquest disc entre els altres,
sí,
dos.
Sí, totalment.
Jo penso, mira, l'altre dia ho pensava, és un disc que ella ha fet, molt eclèctic i cada cançó, però és un disc sense por, saps? Sense pensar en, ostres, i això encaixa amb l'altre i tal i qual, com moltes vegades fem els músics, que ho fem però per donar-li coherència a la nostra obra, perquè tens un tema però al final el disco són molts temes.
Exacte, he passat de la coherència en aquest disc, i totalment.
Vols donar-li, bueno, el fil conductor a les coses, se li ha de trobar i és interessant, i és una cosa que investigar-la és maco, i al final tens una obra, un recull de temes, però aquest és una... Però, o sigui, tot això que dic, ho dic perquè de vegades això és com, ostres, i això ho faig, això no ho faig, perquè això no encaixa, perquè tal, en el segon disc igual m'encaixen més les coses, no sé què, però en aquest jo sempre l'he viscut des del primer moment com, bueno, aquí és un moment creatiu sense tapujos, no? I sense pors i tal. I...
Però el tema de lletres segueix sent la mateixa idea que els altres dos discs, no? Autobiografia o...
Sí, mira, només crec que hi ha una cançó, potser, que no és autobiogràfica, però perquè no sóc jo la protagonista, bàsicament, però és una... O sigui, és algú que conec. Però sí, jo sé escriure del que sento intensament. Sigui bo, sigui dolent, sigui divertit, sigui avorrit, però és on jo m'expreso. O sigui... On jo m'expreso i és on tinc la necessitat expressiva de crear algo, al final. A mi em passa això, igual és un poc egocèntric això, però a mi fer música és una necessitat que jo tinc i em sorgeix de mi i de les meves experiències totalment.
Sí. I ets més de nostàlgia o de melancolia?
No, nostàlgia, perquè... La melancolia no és com, a vegades, és aquesta tristor, no? És una cosa que no és agradable. I la nostàlgia, a mi m'agrada, a mi m'encanta bucear en la nostàlgia. Que a vegades, si buceas mucho, te puedes encontrar con la melancolia? Sí, sí. I algun moment d'aquests també no passa res, no? Jo crec que el xungo seria quedar-se a viure a la melancolia. Però la nostàlgia, jo sempre, és d'on venim, és el que ha fet... Qui ens ha fet qui som,
sí, el passat és som el que som.
Ah, sí. Jo sóc una conseqüència d'això. Llavors, m'agrada molt mirar-hi.
I a part d'aquí del Super Joan Turcal, heu fet un equipàs flipant, no?
Sí, bueno...
De músics.
Sí. Músics.
Aquest disc ha sigut... Jo sempre dic que aquest disc, abans de sortir ja... Jo ja me lo he gozado lo más grande, perquè és que ha sigut un compartir amb música i un fer i amb una passada de penya que ha passat per allà a tocar. O sigui, ha sigut un festival.
I ha estat clau l'acció del Charlie Moreno per la producció?
Sí, totalment. Aquest disc té el segell de producció del Charlie. En aquest disc ell va ser un impulsor també de poder treure això endavant i va ficar-s'hi de ple. O sigui, va ser exigir-se a ell mateix una implicació en aquest projecte i en aquest disc molt, 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 molt grans.
Sí, molt contents d'estar allà amb ells, compartir això, que ells es preguin els temes d'ella com si fossin seus. I,
bueno, de fet, el Charlie, hi ha un tema del disc que és del
sí,
Charlie.
Sí, hi ha un tema que és del Charlie, que la Leila va fer la lletra. El Charlie tenia, amb tota aquesta voràgine de cançons, bueno, el disc són 12 temes, però abans d'escollir aquests 12 temes hi havia un calaix.
22.
Hi havia un calaix gran amb temes i tal, sí. I es va haver de fer com... Bueno, no? Pues buscar-li allò, a veure quin ens encaixa, quin ens crida més. I el Charlie tenia aquest tema i li va passar a la Leila i la Leila va dir, vinga, va.
Quin és aquest?
Down in My Soul. És molt bonic. Sí. Aquest, o sigui, dels 12 temes, 11 són meus i aquest és del Charlie. I just en aquest tema vaig convidar a Javier Canales. Mm. Bueno, vaig convidar un corazo de cantants, sí, sí. Que no me'ls acabo. Però vaig convidar el Javier Canales, que és un cantant i un amic espectacular.
Jo aquest tema me l'he apuntat que em recorda a la Nora Jones, si no et sap greu.
Doncs no em sap greu perquè, mira, fixa't que aquest tema era del Charlie, té un estil més gospel, no? Més tradicional. I jo quan em va passar el tema vaig escriure la lletra, vaig fer l'arranjament de veus, tal, i a l'hora d'interpretar-lo, vaig estar en dubte de com no, expressar aquella cançó i tenia la col·laboració amb el Javi, que el Javi té aquesta veu tan poderosa i tan... No? I vam fer diverses proves i vam veure que cantar-ho des de la subtilesa funcionava. Bueno, a nosaltres ens funcionava, no? Ens va agradar molt i el contrast d'aquell poderío, no? del Canales junt amb una subtilesa meva funcionava a l'Honora Jones que dius tu, no? I o sigui que el concepte ja era una mica d'aquest. Sí.
Vale, abans de continuar parlant del disc, ara tureu aquí una estoneta, bueno, amb el tema A Fuego Lento, no?
Sí, sí, okay. Sí, A Fuego Lento.
Doncs escoltem.
Lo siento, amor, tus labios no me saben ya a miel, me saben como a hiedra que se enreda y se seca. Siento que mis manos no recorran ya tu piel y este frío te abraza, me quema. La eternidad fue fugaz como el viento que llega, te invade con furia y talento, te arrastra, te agita y depende el momento, te hace volar alto y claro. Te hace caer a fuego lento. Lo siento, amor, lo siento. Soy esclava, no lo ves. Inma se llama mi ama y es la llama del ayer. Lo siento, amor, lo siento. Yo jamás lo imaginé. Esta furia me gana, jaque mate al ajedrez. La eternidad fue fugaz como el viento que llega, te invade con furia y talento, te arrastra, te agita y depende el momento. Volar alto y claro, o te hace caer y todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, todo lo que tengo, a fuego lento y todo lo que tienes, todo lo que yo te da todo lo que tienes a fuego lento y todo lo que tengo y todo lo que tú me has dado, todo lo que tengo a fuego lento. Todo lo que yo te he dado, todo lo que tienes a fuego lento.
Hi ha algun tema que faràs endevinar alguna cosa com a l'anterior de Lady Dancers? Podria ser la de From Six Till Six, que hi ha una...
From Six Till Six... Justament, quan t'he dit que tots els temes eren parlaven de mi menys un, doncs aquest és un.
Huixi.
Huixi, clar. No desvelaré su identitat perquè la història és una mica farragosa i llavors no ho diria mai qui és, però... I no ho faré endevinar. No. Però no, crec que no hi ha cap incògnita igual en aquest disc, però se'n pot acudir, eh? Això vindrà, amb els directes vindrà.
Acabaràs fent concursos.
Acabaré fent, exacte.
Que va ser un concurs, no?
Sí, i a molts concerts, eh? I hi havia gent que guanyava el CD.
Ah, molt bé.
Poca, però hi havia gent que ho encertava.
Tinc la sensació que amb els temes en anglès vas més cap al funky soul, uh-huh. I també la veu sona més negra, i amb els altres idiomes que has afegit ara, català i castellà, és més diferent.
Sí, jo crec que... No m'agrada parlar potser de veu negra o no veu negra, però sí que quan canto en anglès em porta una sonoritat concreta, potser per les influències, potser per tot això, i quan canto en castellà em porta una altra sonoritat, quan canto en català una altra, i això m'encanta, igual que el del cabell i el dels mobles, no? Al final, que cada idioma et porti a una sonoritat concreta o a un estil inclús, m'agrada moltíssim.
Sí,
I ho noto molt, que aquest canvi que dius.
De fet, just al teu costat m'ha recordat molt a Mai.
A mi també. Són aquestes cançons que al final són un plor expressiu, com dic jo, i que no es poden dir més que... Jo no les puc dir només que així, de veritat i de senzill, entre cometes, no? Sí.
I per què l'elecció de cada idioma? Què és el que vols dir cada idioma? Quina és la diferència?
Per què he triat segons quines cançons... Cap tipus de... Com deia el Joan, cap tipus de coherència.
No, bé.
No, o sigui, els temes han sorgit...
Això de fer-ho sense por, no? Això ho faig perquè... Això
sí, m'ha sorgit... Bueno, jo sóc absolutament bilingüe i cantant trilingüe, no? Però i llavors, si un dia em poso a composar i em surt el tema en castellà, em surt en castellà, si em surt en català, i no hi ha cap tipus de...
Hi havia una possibilitat d'haver fet un, no? Un tema... en euskera, bueno, hi havia...
Sí, però això és un altre tema, clar, això no ho parlo amb fluïdesa. Ja m'agradaria, però...
Aprens la fonètica i ja està.
Sí, no, clar, la meva família és gran part d'allà i de Pamplona i m'encantaria algun dia fer un tema en euskera. Seria molt guai.
Arribarà.
I el tema que hem escoltat, A Fuego Lento, la versió gravada cap al final, a la guitarra, m'ha recordat com si fos un tema de 007.
Ah, sí?
Un rotllo...
De James Bond?
Sí. Si fos...
Bueno, per aquest llenguatge una miqueta
blusero. Sí, aquest rotllo...
Ja.
Té alguna cosa.
Pot ser, sí.
Sí, juga un tema amb aquest llenguatge, eh? Una miqueta, aquests fraseos allà...
Sí. Mira, al final... Allà es crea una atmosfera col·lectiva, no?
Sí.
I aleshores pues, la guitarra està ja molt lliure, però també la veu també explota una miqueta, hi ha una mica una catarsi.
I el baix també és fonamental, no?
És que sona... Mr. Charlie Moreno,
Sona boníssim.
Sí,
és
sí,
que
sí.
És molt tremendo el Charlie al baix, eh?
Sí. Es nota. Normalment un baix passa desapercebut.
Sí. Bueno, aquí hi ha diversos ingredients. Primer... I el més important és que és el baixista que és. Al final, allò explota ja sol. I després que a nosaltres ens agrada molt la mescla també posar el baix bastant present. Això sempre, des del primer disc, això sí que ha sigut una constant.
Uh-huh. I tot s'ha congelat, que té a veure amb el confinament o és una altra cosa?
Sí, sí, totalment. Això com ho has... O sigui...
Ho he deduït.
Yeah. Molt bé, molt bé, tio. Quina meravella de feina que fa aquest home, home. Doncs sí, aquesta cançó la vaig escriure en el confinament. Va estar influenciada, evidentment, per tot el que estava passant, però va haver un moment que tinc una alumna, que no li importarà que digui el seu nom, que es diu Júlia Orti, que just el seu pare es va posar molt malaltó. I jo en aquell moment li continuava donant classes online. Va ser com molt... Em va colpir moltíssim això, no? Tot el que estava passant, veure a la meva alumna, no? Pues amb aquest patir i tal, i va sorgir aquesta cançó. Però no em sentia a gust publicant aquell tema en aquell moment. Va ser com una necessitat expressiva, com dic sempre, però no em sentia còmode en aquell moment publicant-la. I ara ha sortit en aquest disc.
La meva favorita, vaig a dir, és el Fly Above the Sun.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, que guai! Perquè és una cançó que no és de les que més agrada generalment, aquestes prèvies que fas, que totes, però aquesta... I no és una que acostumi a sobresortir, però és molt bonica, a mi m'agrada molt.
I vosaltres teniu alguna favorita o sou tots fills...
A veure, a mi de les meves preferides és A Fuego Lento, sí que és veritat que és de les meves preferides. Després està el single, que també m'agrada molt.
Home, Una història perdida.
Està molt bé, Història perdida.
Sí.
I superballable, o sigui, l'estàs escoltant i no puc quedar-me quiet, haig de ballar.
Sí, brutal. Bueno, és que amb Història perdida, a mi, clar, jo de preferits em costaria molt dir. Jo crec que... És que no, clar, si començo anava a dir From 6 till 6, però Història perdida també, però just al teu costat, però no puc dir.
Història perdida, per això sí que és marcar la diferència, perquè és llatina...
Clar, la Història perdida és la... Per mi, tot i que el disc és molt eclèctic, si hi ha una diferent, en molts sentits, és Història perdida. I és perquè també hi ha unes col·laboracions molt concretes i molt precises per aquesta cançó, no? Vam trucar a uns quants músics... increïbles.
Sí, bueno, la gran majoria,
el Rafa Madagascar, clar, no? el Carlos Sarduí
i el Joan Sánchez,
el Joan Sánchez. I clar, aquesta gent fa màgia amb aquesta, o sigui, és un estil tan concret i que l'havien de tocar ells.
Mira, jo tinc una anècdota d'aquest tema, i és que quan estàvem la producció ja estava feta, però s'havia de gravar. O sigui, abans d'entrar a l'estudi, a Charlie em proposava coses i una d'aquestes, pues, anàvem compartint idees. I una d'aquestes, o sigui, Joan, estoy aquí imaginándome unas guitarras y tal, esto, lo otro, tal, lo hablamos, lo miramos, no sé qué. I jo no ho tenia del tot clar, però bueno, estava obert. Jo pensava, venga, va, anem a veure què es cuina. I quan va començar a sonar el piano del Rafa Madagascar, que és superpur...
És que lo del Rafa no tiene nombre, eh?
Les percussió, congas, timbales del Joan, després ve el Carlos Sarduy amb la trompeta, i, bueno, abans que vingués el Carlos, jo ja vaig veure clar que vaig dir... O sigui, jo per mi dintre meu dic, aquest tema és el tema que no hi ha guitarra. Perquè... si sapigués tocar el tres cubano o algun instrument més pur o més del folklore, pues m'hagués atrevit, però pensava, és que la guitarra elèctrica pot tocar a qualsevol lloc i queda superxulo, però crec que hauria perdut aquella puresa, no? que és el tema així tan, ostres, tan salsero. A mi m'agrada molt com s'ha quedat.
I quina història perdura vols recordar?
Quina,
que ho diu la lletra.
Quina no vull recordar.
Ah, vale, però clar. Al final diu...
No quiero recordar.
No quiero recordar.
Sí, no quiero recordar. No, parla de, doncs, de... Quan dèiem abans allò de mirar enrere, no? Que hi ha la nostàlgia, i doncs també hi ha coses que no tothom ha tingut... Bueno, no crec que no hi hagi ningú que hagi tingut com tota una vida perfecta i fàcil, no? Llavors, aquestes històries de quan mires enrere i encara et fan mal, doncs aquestes són les que no vull recuperar.
I per què està al final del disc, justament aquest tema?
La història perdida, doncs, justament com era un tema tan diferent, amb aquestes col·laboracions tan excepcionals i també perquè el tema ens encanta i creiem que era un tancament com es mereixia el disc.
Però Spotify el posa primer, si
Busca. Perquè és el single que ha sortit primer i el que crec que té més escoltes, també. Sí.
I a Sombres, quines són les ombres?
Ui, les sombres, és que clar, com es diu el disc, Joan? Es diu Nostalgicoholic. Pues lo de siempre, pues mirar al passat i aquelles sombres que són coses quan et venen, no? Històries, aquest és més quan tu vius ja com amb les coses totes superadetes i tot estupendo, no? Però de cop, pum, hi ha algo que te viene, algo del passat i dius, hòstia, ahí está un esa cosa, no? Por ahí dando por saco. Una miqueta Sombres parla d'això.
I d'aquest disc ha acabat algun tatuatge?
Aquest disc, mira, doncs, tinc un tatuatge, perquè jo he trigat molt en treure aquest tercer disc. I
això és veritat, per què tant de temps?
Pues mira, m'ho preguntava l'altre dia a Ender Rock i els deia que per molts motius. Un és que portar un projecte d'autoproducció endavant és molt estressant, molt intens i necessita molta implicació. Jo em dedico també a donar classes, composo moltíssim per teatre musical i per altres artistes. Això m'exigeix implicació i temps, no? I després, el que et deia abans, que jo tinc una cosa que és que el procés de composició és on jo allà m'engoloso. Jo allà m'hi puc quedar a viure. I això, junt amb la pandèmia, junt amb coses personals al voltant, doncs han fet que realment hagi trigat moltíssim a treure.
Ha valgut bé.
Sí, 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 totalment. I això no sé per què tu estava
dient. Bueno, és que m'he desviat.
No, jo també, jo soc especialista, eh? Jo soc especialista.
Parlàvem del tatuatge.
Ah, el tatuatge. Vale, llavors, jo en el seu moment, quan vaig començar a composar, em vaig tatuar un caset i vaig dir, el títol el posaré quan publiqui el tercer disc i tingui títol del tercer disc. I ara tinc el caset, em falta tatuar-me el nom del disc.
Perquè tenies el Blacks and Roses, Black Roses, tenies la partitura de Mai, també.
Sí, exacte.
I el Funky era pel gos o pel Funky?
Sí, el Funky és pel gos, sí, sí. El meu gos, bueno, els meus gossos, perquè tenim el Funky, tenim la Samba i tenim el Mambo. Nos falta la conga.
I com vas de causes perdures? Perquè és bastant artista. Bueno,
de què?
De coses, per temes. Per exemple, comentes que no es venen rares, però la gent veu, paga per gin tònics i tal.
Bé, mira, he de dir que uns anys enrere ho portava pitjor, tot això. Crec que ho portava pitjor i em feia mala sang i des de l'eu. I ara, no sé si és la serenitat de l'edat, torno molt amb l'edat, eh? Això és un símptoma, eh? Però, bueno, al final és una acceptació del que hi ha, intentar fer les coses el millor possible, intentar continuar fent música, que per mi és l'important, i després, doncs, amb aquest disc he tingut una sorpresa, per exemple, que no m'ha passat amb el primer i amb el segon, i és que de cop m'han començat a escriure molta gent jove. Per mi gent jove ja d'entre els 20 i els 30, som gent molt jove, no? Doncs m'ha començat a escriure, m'he sentit tot el disc, m'ha agradat aquesta cançó. O sigui, gent que s'ha sentit tot el disc, no? Que a mi em deien últimament, no, home, no treguis tot el disc, no pots treure un disc sencer perquè la gent ja no està preparada per sentir un disc sencer, la gent necessita singles, necessita vídeos curts, tal, no? I jo vaig decidir, al final vaig dir, mira, prou. Sí, jo trauré el meu disc, continuaré fent música, intentaré fer tots els concerts que pugui i ho faré el millor possible. I el que no està sota el meu control ja intento que no m'afecti en aquest sentit.
El que dius de l'edat, el Carl Jung, que era, sí, crec que sigui així, que era un psicòleg com el Freud, deia que fins als 40 estàs aprenent. Uh-huh. I després, a partir dels 40, ja saps com va la vida.
Sí, doncs potser és una miqueta això, potser sí, eh? Segur, aquest senyor segurament sabia més que jo, o sigui que probablement és veritat.
Joan, explica'ns que no serà un CD, sinó com serà el format de...
Pues mira, això és precisament una de les coses que es van cuinant quan estem allà engrescats amb composar, no sé què, gravar, acabes tenint el disc gravat i et prens una mica de descans després de tota la feinada i comences a donar-li el cap a l'hora de fer el disc físic. I comentant amb la Leila, pues, va sorgir això, aquesta idea, no? Escolta, què et sembla? Sí. Bueno, bàsicament també perquè és que...
L'USB, vols dir, no?
Sí, fem una mica de... bueno, de... una mica de preguntar-li a la gent, escolta, tu que ja encara escoltes CDs i tal, i la veritat és que avui en dia, no, ja la gent no compra discos a les botigues, no? Tot és molt online, tot és molt plataformes digitals, els cotxes ja avui en dia ja no tenen per portar un reproductor de CD, la gent té el reproductor de CD amagat a una capsa a casa, i aleshores vam pensar, va, anem a provar. Anem a provar i si ens equivoquem, pues, escolta tu, pues, ja n'aprendrem. Però crec que ha quedat molt xulo. És un... Al final el format és com comprar un CD estàndard, el Digipack de tota la vida, però bueno, té la sorpresa que quan l'obres, pues, tens el USB, que li diuen, no sé per què les empreses que fabriquen això diuen USB Music, però és un USB, i allà tens el disc. Tens els discs amb els temes amb alta resolució, tens el que seria el llibret que s'imprimeix sempre en un CD, pues el tens en digital, i una sorpreseta.
Algun vídeo, suposo.
Ah, alguna cosita, que això ho tindran els qui comprin el disc.
Però vosaltres sou més d'analògic, no?
Sí. Sí, totalment, totalment. Però nosaltres, per exemple, a casa ja no tenim reproductor de CD, tampoc. Tenim vinils.
Això.
Però no CDs, per exemple. No? I amb el segon disc ens va passar que la gent, al final, hi havia molta gent que el comprava, però no el podia utilitzar. O sigui, era una compra romàntica, que jo sempre estaré a favor del romanticisme també, però d'aquesta manera hem pensat que el format físic ja té aquest romanticisme de tenir la cosa física, però després a dins doncs, hem aprofitat l'avantatge, no? El que dèiem, de poder ficar més cosetes.
Clar,
a dins. Com
sí.
Tu bé has dit, un vídeo.
Sí, sí, sí.
Ja anem acabant. Estudi o directe?
A mi directe sempre.
Gràcies.
A mi directe, sí.
Jo disfruto a tots els llocs, eh? I les circumstàncies que es poden donar, crec que una cosa no te la dona l'altra. A mi m'agrada molt el directe, però estant a l'estudi amb temps i tranquil·litat, sense que el taxímetre apreti molt, pues la veritat és que es gaudeix molt també. Es comparteixen coses amb els músics molt diferents que les que es comparteixen en un escenari, però amb molt les dues coses.
Sí, no, jo m'agrada l'estudi, i gaudeixo molt de les coses, però si he de triar, ho tinc claríssim.
I parlant de directes, el concert d'estrena d'aquest dia serà el 29 de març al Jamborí, no?
Sí, exacte, 29 de març al Jamborí.
A les 10:30 de la nit.
Sí, a part, serà un concert xulíssim i serem 9 músics a l'escenari, que es diu aviat, i cada uno mejor que l'altre, saps? Sí,
no, serà una nit per disfrutar, perquè allà s'estrena ja el disc en directe, i a partir d'allà passaran cosetes. Aquí a Barcelona hi ha una data també molt important que també ens agradaria que la gent vingués a tope i omplir i disfrutar. Farem una gravació en directe el dia 26 de juny, després de Sant Joan. El dia 26 de juny a la Nau. Que és una sala que ara està també molt ben equipada i l'escenari és diferent, el Jamboree és, bueno, emblemàtic, té allà el Caliu de tota la vida, club de jazz, mola molt, i underground i tal, però la Nau, pues, és una sala per fer aquest tipus de concert i seguir presentant el disc, perquè al final el Jamboree presentarem el disc, però la Nau farem la presentació i amb algun extra més, no serà exclusivament igual que el Jamboree, hi haurà alguna coseta diferent.
No, clar, i que els directes sempre són diferents, això
clar,
és el que mola. Al final, i si us mola el disc, heu de venir al directe, perquè en el directe tot està obert, passen coses, els músics s'expressen, i aquests temes, que són els mateixos temes, pues, volen cap a llocs diferents en moments, i és molt interessant.
Bueno, i ara última pregunta per tots dos, cadascú digui la seva resposta. Un somni de vida?
Ui, va, un somni de vida, mare de Déu, quina profunditat. Jo és que, ostres, és que en tinc tants. És que és impossible, un somni de vida. Tinc 2.000, són milions de somnis de vida. No acabaria amb l'entrevista. No puedo. Passa la cabra.
Bueno, doncs la veritat és que un somni de vida és fer el que fem. Per mi és això un... Pues, escolta, de vegades és complicat, eh? De vegades és
continuar
complicat.
Que esteu...
Continues, és que ets feliç, estàs fent el que t'agrada, ante les adversitats o no, o els èxits o el que sigui, però si tu tires endavant i fas això saps aquesta gent que, els artistes o cantants o músics o el que sigui, que estan als escenaris i ja tenen una edat, ja canegen des de fa anys, doncs pues això. Jo, això per mi seria...
Home, nosaltres ja canegem.
No, però...
Rollo Bruce Springsteen.
Clar, ja.
Era per ficar-hi una miqueta de maquillatge.
Pues, moltes gràcies per la vostra visita. Ha estat una estona agradable.
Mil gràcies per convidar-nos.
Clar que sí.
I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Que tingueu una bona música.